poder pujar a la Primera Federació. Senyors horaris de les 6 de la tarda, de seguida parlarem de l'Espanyol i com ho veuen des de Cornellà al Prat aquesta penúltima jornada. Demà, jugant al camp de l'Osasuna, molts pensen que l'empat és el resultat més clar, perquè tots dos, tant Osasuna com Espanyol, quedarien ja virtualment salvats, però ara ho analitzarem tot plegat amb el Sergi Andreu, amb el Sergi Mas i també amb l'Àngel Morales. Ara, abans, notícies. Hola, Berta, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que aquesta hora comença al centre de Barcelona una manifestació de suport a Palestina. Els convocants demanen al govern espanyol i també a la Unió Europea que prengui represàlies, diuen, contra el govern de Benjamin Netanyahu. Connectem a aquesta hora fins allà a Barcelona, Laia Framis.
Qui convoca aquesta manifestació és la coalició Pro-Complicitat amb Israel. Ho fa per denunciar una vegada més el genocidi a Palestina i també per recordar el Nakba, el nom amb què es coneix l'expulsió forçada fa 78 anys de més de 750.000 palestins de casa seva arran de la creació de l'Estat d'Israel i la seva política d'assentaments. Els manifestants reclamen al govern espanyol i també a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel i que li apliquin un embargament d'armes. La manifestació ha de començar a plaça Catalunya. Encara no ha començat a caminar. La intenció dels organitzadors és pujar per Passeig de Gràcia fins a arribar a davant de la seu de la Comissió Europea. Laia Framis, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Gràcies, Laia. Més coses. Les biblioteques denuncien que l'Ajuntament de Barcelona ha demanat habilitar sales d'estudi per als estudiants de selectivitat gestionades com a serveis externalitzats per la Fundació Pere Tarrés. Algunes d'aquestes sales són dins mateix de les biblioteques en vaga, que estan en vaga, recordem, des de fa setmanes. El comitè assegura que aquesta iniciativa tampoc ha estat ben rebuda pel personal de la Fundació Pere Tarrés. Escoltem a Montse Serra, portaveu.
Una mica sí que estan provocant com aquest enfrontament i nosaltres ja sabem que algunes d'aquestes persones que treballen amb la gestió de les sales d'estudi, doncs això els hi ha molestat.
Els treballadors de les biblioteques asseguren que les negociacions estan encallades i a l'assemblea d'avui han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques del país, no només les de Barcelona, cada divendres i dissabte a partir del 29 de maig. I alerta amb això, un 75% de les persones que tenen celiaquia renuncien alguna vegada a fer activitats socials, com ara anar de viatge, dinars de feina, per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Així ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya, coincidint amb el Dia Internacional de la Malaltia. Irene Puig és la portaveu de l'associació en declaracions a aquesta emissora.
A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita, i s'ha d'aconseguir doncs, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor, hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa.
I acabem explicant que avui s'han vist llargues cues a Barcelona per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca. Centenars de persones que s'han concentrat a les portes de la botiga Suoig del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge que es diu Pop Royal, que ha estat realitzat en col·laboració amb una marca de luxe que es diu Audemars Piguet i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir fins i tot la policia i davant la situació els responsables de la botiga han decidit no obrir.
Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí gigante des del jueves.
Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
Com escoltàvem ara, l'objectiu de la majoria dels que feien cua no era tant convertir-se en els primers propietaris d'aquest rellotge exclusiu, sinó adquirir-ne per revendre'ls. De fet, els preus de revenda a Wallapop, per exemple, s'enfilen al doble del preu original, uns 800 euros, i en alguns casos arriba fins als 1.800 euros, aquesta febre per aquesta nova presentació del rellotge.
Gràcies, Berta.
Que vagi molt bé. Fins ara.
Estàs escoltant el Tot Gira.
I amb tanta polla d'Europa, amb tanta puta merda d'Europa...
Bueno, vale.
Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Tati, aquí a Brava Calau.
Amb David Clopés. I get the same old dreams, same time every night. Fall to the ground and I wake up. So I get out of bed, put on my shoes and in my head. Thoughts fly back to the break of.
Tot Gira, de seguida obrim Sarrià 82 i parlem d'aquesta penúltima jornada en Òptica Perica, Osasuna Espanyol, de seguida amb el Sergi Andreu, amb el Sergi Mas i també amb l'Àngel Morales. Abans, Actualitzem marcadors i comencem amb futbol. Playoff d'ascens a la Primera Federació. Comença el partit del Reus al camp de l'Ourense, o Couto.
Sí, el partit acaba de començar, primer minut de joc, Ourense 0, Reus 0.
Recordeu el partit d'anada, empat a 0, qui passi aquesta eliminatòria jugarà la final per passar, per pujar a la Primera Federació. Més coses, segona divisió, que tenim en joc ara mateix?
A punt d'acabar el Ceuta 1, Màlaga 4, i a punt d'acabar també el Cultural Llaonesa 2, Eibar 1. Alerta, perquè a dos quarts de set comencen dos partits importants, el Racing Valladolid i, en aquest cas, l'Almeria Las Palmas. El Racing pot ser avui equip de primera divisió. Li cal guanyar el Valladolid i que el Maria de Rubi no guanya les Palmes.
Lliga CB de bàsquet. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Comença el partit del Girona, del bàsquet Girona, a la pista del Breogán.
I comença força bé, amb el Girona guanyant per 0-2, quan gairebé portem 3 minuts de joc. Un Girona i un Breogán que estan diferenciats només per una victòria a la classificació, avantatge pels gallecs, en posicions, per cert, que podrien donar accés a competició europea.
Copa de la Reina d'Hockey Patins. Res, pocs segons i podrem explicar que el Vilassana és a la final de la Copa de la Reina de demà a Gijón.
Perquè està guanyant 0-2 a 14 segons a crono aturat pel final d'aquest partit. Gols de Luchi Agudo i de Jimena Gómez. El Vilassana esperarà el rival del partit que comenci després entre Benvibre i Gijón.
Aguantem així aquests últims 14 segons i confirmem aquesta classificació del Vilassana per la final.
Doncs vinga, el Vilassana s'ha pres en certa manera la revenja de les semifinals a la Copa d'Europa de la Champions League, en què els penals, no va ser una derrota, sinó que va ser els penals, el conjunt de la franja, el Fraga, va derrotar les catalanes i els hi va impedir lluitar pel títol. Però a la Copa, tot i que sigui un torneig menor, el conjunt català ha sigut en global superior. Hi ha hagut moments de tot, moments en què el Fraga buscava el gol de l'empat, però des del 2-0, el Fraga, que ara mateix capitula, veu com el Vilassana passa en aquesta final de manera totalment merescuda, sense encaixar cap gol avui davant del campió d'Europa, eh? Anna Salvat ha mantingut la porteria 0, 2-0, Vilassana a la final.
Doncs podrà el Vilassana defensar el títol de Copa aconseguit precisament la temporada passada. Jugarà el Vilassana contra el guanyador de la segona semi, que comença a les 7 de la tarda, entre el Gijón, les anfitriones, i el Benvibre de Lleó. Gràcies, Macià, fins ara.
Bé.
Més hoquei patins. Tenim en joc el primer partit de la sèrie de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina entre Liceu i Lleida.
Acaba de començar el partit a Galícia, primers minuts, empat a 0.
Recordeu que abans el Barça ha superat el Noia 2-1 i, per tant, s'anota el primer punt d'aquesta eliminatòria. També molt pendents avui de l'última jornada a l'hoquei Lliga Plata. Avui sabrem quins dos equips pugen de manera directa. Ara mateix, amb els marcadors que tenim, seria el Manlleu qui superaria el Lloret a la classificació a la Lliga Nord, perquè el Lloret està perdent 2-3 amb el Mataró i el Manlleu, en canvi, fa la feina, guanya 3-4 a la pista del Holaceta. I a la Lliga Sud, ara mateix seria el Vilafranca qui pujaria directe, està guanyant 2-5 a la pista de l'Alcorcón, i l'Espanyol, que és el segon en discòrdia, perd el seu partit davant de l'Igualada, el filial de l'Igualada, Espanyol 1, Igualada 4. Més coses, waterpolo, ja m'ha explicat que avui el Sant Andreu s'ha classificat per la final a 4, ha pogut passar la tanda de penals a la piscina del Buliagmeni, empat a 11 a l'anada, empat a 11 a la tornada, i a la tanda de penals les andreuenques han aconseguit el bitllet per a la final a 4. Però també ara ja pendents del Sabadell, tantes i tantes vegades campiones d'Europa, avui tenen una situació complicada perquè han de remuntar 5 gols en contra a la piscina de l'Olympiacos.
I no comença bé el partit perquè el primer quart, Olympiacos 2, Sabadell 1. També ha començat un altre partit d'aquesta ronda entre l'UPSE i el Ferencváros. L'UPSE guanya per 4-2, també el minut 5 del primer quart.
També en marxa, ara a les 6 de la tarda, Eurocup femenina de waterpolo. Comença el partit del Catalunya a la piscina del Manna hongarès. Empat a l'anada. Avui el Catalunya busca un bitllet per la gran final.
Partit al primer període, el guanya de moment el Catalunya per 1-2.
I tenim també Lliga de waterpolo, busca la final l'Atlètic Barceloneta davant del Terrassa.
Sí, ara mateix el partit al primer quart, empat a 2 entre Terrassa i Barceloneta.
I una de tenis, ha començat ja la final, sí, femenina de Roma.
Amb 1:10 d'endarreriment per la pluja a Roma, de fet no s'ha posat la pilota en joc, però ho farà d'aquí pocs segons. Servirà Svitolina, que juga contra Goff, per endur-se aquest trofeu de Roma.
Passen 9 minuts de les 6 de la tarda, tornem a parlar d'aquesta Lliga i aquest final emocionant. Ara parlem de l'Espanyol.
Sarrià 82.
Galba no sé si han ido, igual han ido al bar del Gol Norte o el Gol Sur. A ese puede que hayan ido.
La torna a tenir Romero, fa la centrada, el xut i el gol! Ha marcat Milla! El gol que tant desitjàvem! compte. Quique entra sol a l'àrea. Quique! Gol! Marca Quique per desfer del tot aquest embolic en què es troba immers l'Espanyol.
Ara el que hay que hacer es ir a Pamplona a ganar, no especular, ni a verlas venir, ni nada por el estilo.
L'Espanyol té la permanència a tocar després de la victòria balsàmica de dimecres contra l'Atlètic Club a Cornellà del Prat. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts i és probable que amb un punt puguin seguir a primera la temporada que ve. És a dir, empatar demà a Pamplona seria la salvació, no matemàtica, però sí virtual. El podrien aconseguir demà mateix el camp de l'Osasuna, que tampoc té la salvació garantida, però com l'Espanyol la té ben encarada. De fet, l'Osasuna i l'Espanyol tenen tots dos 42 punts. D'aquí l'interès que puguin tenir amb que això demà acabi amb empat. De seguida agafem calculadora, fem els nostres números i en parlem. Avui, aquest Sarrià 82 amb en Sergi Mas. Hola, Sergi.
Què tal? Bona tarda.
L'Àngel Morales. Hola, Àngel.
Molt bona tarda.
I el Sergi Andreu. Què tal, Sergi?
Hola, David, què tal, com esteu?
El Sergi Andreu és molt de números. No sé si Sergi Mas i Àngel Morales també hi heu fet mil i una càbales.
Sí, sí, i tant. Compte que potser un no potser ens en caldran dos, David? No,
ara parlarem, de biscotos i aquestes coses. Però us he de dir una cosa, l'altre dia em va petar el cap quan el Tot Costa vaig sentir Sergi Andreu i va dir que podria haver-hi un empat a 43 punts de 9 equips.
Sí, senyor.
És brutal, això. Quan vas dir això, baixaria l'Espanyol. En aquest cas baixaria l'Espanyol, oi?
Sí, sí. Doncs, sí, en un empat de 9 equips baixaria l'Espanyol, en efecte, però vaja, és una opció molt remota.
És molt recombolesca. Ara farem números i buscarem l'última hora de l'Espanyol, però abans, compte perquè comença malament el partit del play-off pel Reus a Okouto, el camp de l'Ourense.
Sí, primers minuts de joc, de fet, minut 7 a Okouto, que ha de marcar l'Ourense, gol de Rufo, jugada per la banda esquerra de l'equip gallec, centrada al segon pal i gairebé a porteria buida Rufo, doncs, que marca el primer gol del partit i li tocarà remuntar al conjunt del Reus Redis.
En recordem, el Reus passa el play-off com a quart classificat i el Lourense és un tercer, oi?
Sí.
És a dir, que en cas d'empat, al final de la pròrroga, pujaria Lourense.
Crec que sí, t'ho confirmo, però crec que sí.
A veure si ho podem confirmar, perquè diria que aquest funcionament de play-off tant a la segona com a la primera ref crec que és el mateix també per la segona federació. A veure, busquem primer l'última hora de l'Espanyol. Sergi, ja és a Pamplona l'equip?
Sí, viatjat aquesta tarda. Amb una convocatòria on només hi ha baixes les d'Engongue lesionat i la de llarga durada de Puado. Continuen a la convocatòria un parell de joves del filial, Timera, central francès i el davanter català Lluc Castell. A partir d'aquí, doncs, ja veurem a partir de demà, doncs, esperem que em pugui treure alguna cosa positiva a l'equip.
Molt bé. Aquest mes ja parla Manolo González, de la sala de premsa. L'has vist més relaxat que en dies anteriors?
Sí, una mica més alliberat. Sí, una mica més deixat anar, una mica més tranquil.
L'altre dia, eh?
Més prim, sí.
També.
Exacte.
Tots.
És una de les imatges de l'anterior jornada, eh? Les llàgrimes de Manolo.
Sí. I tant. Home, l'equip ho ha confessat ell avui, eh? L'equip em va sortir molt reforçat anímicament, alliberat. Compte que ha volgut ressenyar que en cap cas hi ha un excés de confiança, eh? Però vaja, ell s'ha refermat avui que l'equip, aquesta victòria li serveix per refermar que és capaç de competir, de guanyar davant de qualsevol rival i que l'estat d'ànim de cara al partit de demà i a l'últim partit contra la Reial és un altre.
Important perquè et reforça a nivell de confiança, que he dit abans, a nivell d'alegria, no de confiar-te, sinó de confiança, d'anar més, que creus més en tu com a jugador, que creus que has tornat a guanyar, que veus que has tornat a guanyar un molt bon equip i que veus que competint al màxim nivell pots guanyar qualsevol. A partir d'aquí, jo no trec la calculadora ni molt menys. El que hem de fer és guanyar. Si guanyem, s'ha acabat. I això és el que val. L'altre, podem fer les comptes que vulguem, però mira els resultats que es venen donant últimament.
Amb això que ha respost Manolo, suposo que ja estava avançant que ell de biscotos no en vol sentir parlar, no?
Mira, exactament. Mira, l'Espanyol i l'Osasuna, ara ho deies, David, tenen els mateixos punts, 42, i un empat al Sadar podrien haver els dos equips una mica a l'espera del que passi a l'última jornada. Ara bé, Manolo, quan li han tret el tema, ell ha estat bastant contundent, no creu en biscotos, no vol especular, demà ha estat prou clar, sortiran a guanyar.
Bueno, que el fútbol tiene estas cosas siempre, que al final en fútbol las conjeturas, las historias, mucha gente aburrida en el camino también para buscar historias. Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Igual que el partido de la semana pasada o del miércoles es historia, ahora lo que importa es este, no hay futuro. El partido de futuro es el de mañana, que es el de Osasuna. No hay más, si, sabemos que si ganamos mañana, la faena está hecha. Así que nosotros es lo único que contemplamos.
El tècnic Navarrés també li han demanat el mateix a la sala de premsa, Alessio Lisi, i també ha anat una mica en la línia de Manolo.
Pensando en nosotros y en ganar. No, es que no podemos estar ahí haciendo cuentas con 40 equipos, son 40, no, son 9 que pueden jugar Europa, bajar, quedarse en el medio, la última jornada no sabes si se juegan mucho, se juegan poco, es una locura. Pues ya está, a intentar ganar, no hay más historia.
Això sí, a l'equip navarrès no les tenen totes, eh? Perquè només han guanyat un dels últims 6 partits que han jugat. L'Espanyol, en canvi, com que va guanyar dimecres i va trencar aquesta ratxa de 18 partits sense guanyar, arriba amb l'estat d'ànim renovat. Això, jo, Manolo, creu que es pot notar en el terreny de joc, i també ha dit més específicament en clau futbolística que una de les claus per l'equip blanquiblau serà defensar bé una de les armes de l'Osasuna, que són les centrades laterals.
Los centros laterales son muy simples, son la situación de defender con mucha intensidad al poseedor de balón para que no centre cómodo y después defender el área. Al final son situaciones más actitudinales muchas veces que otra cosa, pero la clave es esta. En Vallecas lo defendimos bien, de hecho el partido no lo perdemos por un centro lateral, al contrario, y mañana va a tener importancia por el tipo de equipo, igual que lo tuvo con el Athletic Club, que es un equipo de los que más centra de la competición.
Un Osasuna, que per cert té una baixa destacada, que és la de l'extrem català Raúl Moro.
Vinga, va, traiem la calculadora, que això sé que al Sergi Mas li encanta. A sí. Veure, què ha de passar perquè demà l'Espanyol se salvi ja matemàticament?
Mira, hi ha tres escenaris possibles. El primer, el més senzill, si l'Espanyol guanya serà salvat matemàticament. Tindrà 45 punts i amb aquesta puntuació no hi ha res a parlar.
Matemàtic, no virtual.
Matemàtic.
Hauríem
matemàtic.
De fer rua, no? Hauríem de fer una,
exacte.
Una rua.
Dilluns, no, no, sí, dilluns sí, Sergi, dilluns bueno. Rua.
I amb l'empat, sí. Amb l'empat es pot salvar. Mira, matemàticament?
Sí, senyor. Si empata l'Espanyol i el Llevant i el Mallorca no empaten i l'Elx perd a casa contra el Getafe...
Factible.
L'Espanyol serà salvat matemàticament demà a les 9 del vespre.
Val.
I encara hi hauria un tercer escenari. Si demà l'Espanyol empata, el Llevant i el Mallorca no empaten i el Girona no guanya el Metropolitano, l'Espanyol també estarà salvat matemàticament.
Bé, doncs tenim tres supòsits en què l'Espanyol es pot salvar demà matemàticament. Primera pregunta.
Sense guanyar, sense guanyar. No està malament.
Sí, sí.
La tercera opció és la més viable, no?
Sí?
Sí, sí, la més fàcil.
Que empati, que el Llevant i Mallorca no empati ni que el Girona no guanyi el Metropolitano. Això ho veieu factible, sí. Morales?
Sí, jo primer, jo crec que per molt que tant el Manolo com el míster Osasuna, evidentment, en rodes de premsa diguin que han de sortir a guanyar, això és una cosa, i una altra cosa és quan tu comences el partit i tu com estàs jugant, mires els ulls del contrari i dius vamos a no hacernos daño, perquè evidentment un punt no t'assegura res, però arriscar una mica i perdre sí que et pot ficar en problemes.
Però això, Àngel, tu que has estat jugador, això es parla abans o no es parla abans?
A vegades es parla, però també et dic que és millor no parlar-ho, perquè jo he viscut amb la meva experiència com a jugador, a veure, d'alguna manera parlar amb jugadors o cos tècnics a meitat de temporada, t'has d'enfrontar al final de temporada, escolta, quan arribem a aquell partit, la jornada 36, 37, 38, qui més necessiti, aquell guanya. Després, esclar, tu arribes a aquelles darreres jornades i les circumstàncies són diferents a les que tu has parlat doncs a meitat de temporada. I també jo tinc, avui ho estava pensant, nosaltres a la temporada 2002-2003 amb Javi Clemente vam anar al camp del Santander, jornada 36, per darrere nostra venien el Recre i l'Alavés, i nosaltres amb l'empat tant Santander com l'Espanyol se salvaven. I el debat durant tota la setmana és què fem? Anem, arrisquem, anem amb el fred demà posat i empatem. Afortunadament, no era una jornada unificada, i abans de jugar nosaltres el Recre va perdre i ja van començar el partit al Racing com a nosaltres salvats i no calia l'empat. Però a vegades aquestes coses no cal ni parlar-les, perquè és el que t'he dit, tu comences el partit, comences a mirar-te, sempre tens algun amic a l'altre equip, algun excompany, i amb la mirada no cal ni parlar-ho. O sigui, si als dos equips els hi convé un empat, aquell partit acaba empatat. El que passa que en aquest cas, com que és una jornada unificada, un punt, tant per l'Osasuna com per nosaltres, és necessari, però no és suficient, amb la qual has d'entrar a la fórmula les altres variables, que jo crec que el Mallorca li guanyarà el Llevant, i que, desafortunadament, ojalà sigui així, però jo crec que tampoc el Girona guanyarà el Metropolitano. Més que res per la motivació de l'Atlético Madrid, com el darrer partit com a local, que voldrà acabar la temporada amb victòria amb la seva afició.
A mi això dels biscotos em fa molta por, Sergi Mas.
Sí, els biscotos sempre són dignes...
Siguin parlats o no parlats, eh?
Sí, però sempre són dignes quan els fa el teu equip. I ho vesteixes de... Escolta, són les normes del futbol. El futbol, amb frases històriques que no serveixen per res, però acabes dient... Xato, és el futbol, eh? El futbol és així.
Mira, el Girona va pujar a primera divisió... Sí. Amb aquell empat, que jo no sé si estava parlat o no, però un empat que va ser clamorós davant del Saragossa, que amb aquell punt se salvava.
Sí.
De casos al món del futbol en tenim milers.
Mira, i ara mira, agafo el calendari i me'n vaig al 22 de maig, gairebé fa 38 anys, de l'any 88, final de Lliga, última jornada, Espanyol-Logroñés. Segur que molts teniu aquest partit al cap, perquè l'Espanyol venia, això era diumenge, venia de perdre la final de Leverkusen. Passadís d'honor dels jugadors del Logroñés, que entrenava Chuchi Aranguren a la banqueta perica, lògicament Javi Clemente, i a la grada també seguia John Lauritsen, que també va estar a la grada a Leverkusen. Bé, aquella temporada hi havia 20 equips a primera, baixaven els dos últims i promocionaven el tercer i quart per la cua. L'empat donava la permanència als dos. Evidentment, Espanyol 0, Logroñés 0, amb un partit que és molt, molt, molt recordat.
Sense xutxa portaria ni res.
Sí. Evidentment, crits de que se besen a una tarda soleada i bastante calurosa en Sarrià. Estic llegint aquí el periòdico. Encono, Gallart, Iñaki, Soler, Zúñiga, Orejuela, Golobart, Pichi, Pineda i Losada. Bé, és el futbol. Clemente va dir després del partit: era important no encaixar un gol. Bueno, al final va baixar el Betis. No, perdó, va baixar les Palmes, que va perdre a casa davant del Betis. Sí, sí. És veritat que qualsevol errada, a qualsevol jornada de la temporada, dius, ostres, això passa a l'última jornada, i sospites, i olores malament. Però la mateixa errada, especialment d'un porter, un defensa, quan passa a l'última o penúltima jornada, ja dius, ui, aquí passa alguna cosa. Sí. I, evidentment, no es van mirar, però el van pactar, no sé si amb la mirada, com diu l'Àngel, sinó alguna cosa va passar allà, perquè l'equip va ser molt avorrit i molt previsible.
Jo crec que demà, amb un quart d'hora, ja tindrem clar cap on va el partit.
I tant. Hem vist, i no vull culpar ningú, hem vist en aquestes jornades gols molt estranys.
Sí, senyor.
I dinàmiques de partit molt estranyes, que dius, si vull ser mal pensat, però bueno, intentarem no ser-ho, però a veure les ailes.
Parles de la zona de Llevant, més o menys?
Sí. Bueno, tots ho hem vist, però bueno, hem de confiar en tots
els equips. A veure, digueu, a veure aquí, què és la cosa estranya que heu vist.
Bueno, ja t'ho dic jo. Per exemple, el gol del Sevilla contra la Societat és estrany. Els dos dels gols del Llevant contra el Celta són estranys, poden passar al futbol, eh?
Sí.
Però mira, la Reial Societat de Montilivi aquest dijous va anar a totes. No,
a més, això, com deia el Sergi Mas, és molt subjectiu. O sigui, quan juga contra tu la Reial o l'Atlètic Club, equips que en teoria no estàs jugant més, tu dius, ostres, que són molt competitius, van a totes, i quan fan el mateix partit contra un altre rival, dius, és que no, això és molt subjectiu, o sigui, és relatiu. Hem de confiar amb l'esperit competitiu de tothom.
Vaja, que tots tres, demà, quan comença el partit, allò direu, àrbitro a l'hora, signem l'empat, 0-0, i que s'acabi ja el partit, eh? No sou d'aquells que penseu, vinga, guanyem, i així d'aquesta manera, sense dependre de ningú, ja estem salvats matemàticament.
Home, jo reconec que a mi m'agradaria
a guanyar, i fins aquí la truita de patates d'aquesta temporada, que ha estat molt estranya. M'agradaria, m'encantaria guanyar. També et diré que no estaré nerviós com estava el passat dimecres a Cornellà al Prat, però sí, jo sí que vull guanyar. És a dir, no et signo l'empat.
Mm. Veu patir gaire dimecres el partit que finalment va acabar guanyant l'Espanyol amb l'Atlètic?
Jo vaig patir Nivell i Les Palmes l'any passat.
Sí? Tant? Ostres!
Sí, perquè al final tu veus un bon inici de partit, però a mesura que avancen els minuts i tu no obres el marcador, veus que l'equip contrari, doncs, bueno, sense pressió, va arribant, et va... de manera fortuita aquí remata el pal d'aquell córner, la darrera jugada de la primera part també un remat al pal, i dius, ostres, em va recordar molt el partit de Les Palmes. De fet, jo la primera part la vaig veure, la segona us vaig escoltar per la ràdio perquè no tenia ànims de veure el partit, de doble patiment, no? Tant audiovisual com escoltat, i em va recordar molt el patiment de... com si fos un tot i que teníem, o tenim encara, dos partits pendents, però em va recordar molt el partit de Les Palmes de la temporada passada.
Sí, jo vaig patir una mena de cagalera, perquè jo em fixo molt, tot i que sigui a la distància i a través de la televisió i la ràdio, clar, a la banda sonora del públic. I el públic estava, jo crec que, emetent una banda sonora molt semblant a la del dia de l'Espanyol Real Societat i amb el gol de Coro. És a dir, hi havia un silenci, un run-run estrany que la gent no animava, perquè és que la gent no animava. Vaig fartar de veure jugadors alçant els braços, dient-li al públic, va, crideu, perquè és que el públic estava no silenciós, però a veure-les venir, saps? I això em posa molt nerviós. I a més, com l'Atlètic anava xino-xano, aviam què passa, jo no vaig estar gens tranquil fins que no vaig sortir, no el gol, no. Quan va sortir Pere Milla, dic, aquí marcarem. Perquè són jugadors que... veus que quan surten passa alguna cosa. Bona o dolenta, i acostuma a passar a ser bona, no? Però vaig aplaudir molt sol aquí a casa quan va sortir el Pere Milla. A partir d'aquí sí que va canviar una mica el partit, no només pel marcador, sinó pel so ambient. Sí. I això dic... clar, tu vas a Sevilla i dius, ostres, quina passada, 50.000 bèsties. Nosaltres vam omplir, malauradament, aquí ja haurem de fer un dia una lectura complicada, 29.000 persones el passat dimecres. Això són tres quarts d'entrada. En un partit on ens estem jugant la categoria... Sí, que era dimecres, sí, eren les 7 de la tarda, però... després, quan guanyem coses, surten pericos de tot arreu, saps? Però jo vaig veure... ho sento, ho és a dir, amb poques, és a dir, molt, una mica decebedora per ser el partit que era.
Sí, l'ambient era fred, ho vam comentar sí. A la transmissió, i la conclusió a la qual vam arribar és que la gent tenia tanta por, que no et surt a vegades ni l'esma per anar a totes a animar. Jo puc entendre allò, psicològicament a vegades no és fàcil, t'envaeix tant la por que quedes esgarrativat.
Sí, és la banda sonora del públic que diu, ostres...
Sí, sí, sí. No era d'una gran final. Fins que marca Pere Milla no és d'una gran final, l'ambient que hi havia a Cornellà.
Però és que era una final, perquè si l'Atlètic ens guanya, i ara podíem estar... En fi.
Aquest ambient va ser similar al de Les Palmes la temporada passada, que tampoc...
Sí, igual. Sí.
Més gent, però evidentment la por et va menjant, bueno, va menjant a l'ànim de la graderia, i això evidentment es nota... tant el jugador com el que està ho veient per la tele o escoltant per la ràdio.
És curiós com passen els temps, però últimament es parla molt de biscotos, de salvació virtual, i ja no es parla pràcticament de primes a tercers.
Bueno, clar, però és que no ho demostraràs mai, Sergi.
Bueno, mai s'ha demostrat, però moltes vegades s'ha olorat.
Sí.
Però jo crec que ara està tot més controlat, és molt més difícil que antanyo, per dir-ho d'alguna manera.
Molt bé. Bueno. Per cert, deixem que us expliqui una imatge que m'arriba ara del Sardinero. Espectacular l'ambient que hi ha al camp d'esports del Sardinero, perquè és a punt de començar el partit del Racing de Santander, que recordeu, avui ja pot pujar. És veritat que han de guanyar el seu partit i que, a més, han de guanyar el Valladolid, i que, a més, o bé Deportivo o bé Almeria no guanyin.
L'Almeria juga avui, el Deport ho faria demà.
L'Almeria juga contra les Palmes, si que és un altre equip de play-off i, per tant, un partit complicat.
Si l'Almeria avui no guanya i el Racing guanya, el Racing és ja avui equip de primera i demà Rua per Santander.
I aquest Almeria a les Palmes també comença a la mateixa hora, dos quarts de set. És a dir que avui a Santander poden celebrar l'ascens, l'ambient és espectacular, ple el Sardinero i un històric com el Racing de Santander, que veurem si d'aquí 90 minuts ja pot dir que és nou equip de la primera divisió. A mi m'agrada que els històrics tornin a primera.
A mi també.
I m'agradaria que el Castelló també pugés. Perquè el Castelló és un altre històric.
I el Mar, que tenim aquí, no? L'any que ve, home.
Però tres, només tres, Morales. Només tres. A veure, el Sergi Andreu ha trobat un precedent entre un Espanyol i un Osasuna molt curiós, de fa 12 anys, molt semblant al que tindrem demà.
Sí, perquè a Pamplona, de fet el tenen i em consta, molt present aquest precedent, perquè la temporada 2013-2014, penúltima jornada de Lliga com ara, Espanyol-Osasuna Cornellà al Prat, no era el Sadar, era Cornellà al Prat. Un empat els anava bé a tots dos per mantenir-se primera, i el partit es va convertir en un biscotto, vaja, amb tota regla, un pacte de no agressió bastant descarat. Tant és així que el partit va acabar amb empat a un, i compte, perquè la setmana següent, l'última jornada de Lliga...
Gols, encara que van fer dos gols.
Sí. La setmana següent es va demostrar que amb aquell empat l'Osasuna no en tenia prou i l'equip navarrà se'n va anar a segona. Va baixar a segona divisió, malgrat que va guanyar el seu partit al Sadar en l'última jornada, però per combinatòria d'altres resultats va acabar baixant i encara ho tenen molt present a Pamplona. Que aquell empat amb l'Espanyol no va acabar de sortir bé.
El que passa que demà empatant l'Osasuna i l'Espanyol no baixaran. No serà matemàtic, però sí... Bé, podria ser matemàtic en el cas de l'Espanyol i crec que en el cas de l'Osasuna també tenen diferents combinacions, però vaja, si demà empaten tots dos, cap dels dos baixarà. Això és gairebé segur, 99,9% segur.
Però molt aviam, que em crida molt l'atenció que pocs dies després d'haver empatat el partit a Cornellà al Prat, sí, algú de l'Osasuna digui: "Ai, calla, que no tenim prou." És el que va passar i em sembla surrealista.
Sí, això seria molt gros.
En tot cas, no va ser culpa de l'Espanyol que baixés l'Osasuna.
No. Som els culpables del món, però...
No.
Molt bé. Jo feia dies que pensava que el destí ens havia guardat aquest últim revolt, que l'última jornada es jugués un Espanyol Reial Societat. I que, curiosament, aquesta setmana s'hagin complert 20 anys d'això.
Atenció, la pilota al frontal de l'àrea, pot marcar! Ha marcat Corominas! Marcat Corominas, i quin fart de patir, 46 de la segona, marca Corominas, l'Espanyol a un pas de salvar-se. Quina manera de patir, mare de Déu senyor.
Això no tornarà a passar, perquè l'Espanyol demà ja estarà salvat, però ho torno a escoltar i encara se'm posa la pell de gallina la narració que em va fer l'Eudald Serra. Un servidor era a peu de camp posant el micròfon amb Corominas, allò que se li saltaven les llàgrimes, Sabaleta després dient tot tipus de renecs. Quins records teniu d'aquell dia?
Sergi?
Vinga, Sergi, comença.
Jo estava a un casament.
I vas parar per veure el partit o no?
Dos drames.
No recordo
segueixen casats o no?
Sí, segueixen casats, és a dir, és el subdirector del Polònia, Albert Martorell, un grandiós amic i un grandiós guionista, també. Segueixen casats, l'Espanyol segueix com sempre, ¿vale? I no recordo haver seguit el partit, per la ràdio, vaig posar, perquè per l'hora era el moment de postres i pastís i coses semblants, no? Sí que estava molt nerviós, però per respecte a les persones que estaven a la taula, vaig decidir no fer ús de la ràdio enganxada al mòbil, perquè em semblava de mala educació. Dic, mira, ja m'ho trobaré a casa. És a dir, no tinc la constància de veure el partit en directe.
Jo sempre dic que és el més bèstia que he viscut en primera persona treballant a la ràdio, i que difícilment voler una cosa igual. I, clar, ara, com que el final de la història va ser bo per l'Espanyol, tots ho recordem amb certa alegria, no? Però millor estalviar-nos-ho, Àngel.
Sí, jo, per mi va ser... Mira que no hi era, perquè jo havia marxat al desembre al Nàstic de Tarragona. Jo, de fet, estava
en una concentració que el dia següent era un Nàstic Almeria, aquest partit de les 12 del Canal Plus, i jo aquella nit no vaig dormir. Afortunadament, el dia següent no vaig jugar, perquè jo no vaig dormir entre l'adrenalina del partit, parlant amb el Quique de Lucas, que estava a l'Alavés, era l'Alavés Depor, o sigui, jo no vaig dormir, i jo per mi, amb el temps, o sigui, el record és passar-ho pitjor que ser protagonista del dia de l'Espanyol Múrcia, o sigui que tu imagina't, per mi va ser encara pitjor, i espero no haver de passar per aquest tràngol un altre cop, perquè va ser molt futur.
Mm-hmm. Sergi Andreu, hauràs d'esperar, per viure un partit d'aquesta intensitat.
Sí.
I tant de bo no l'hagis d'explicar.
Millor no viure-la, t'ho dic ara.
Molt bé. Per cert, novetats a Okouto, on està jugant el Reus al camp de l'Ourense.
Minut 30 de la primera meitat, acaba d'empatar el Reus. Gol de Frank Carbi, un dels històrics dels últims anys del Reus. Empata el partit 1-1 a mitja hora de joc, i confirmo que el Reus només li val la victòria, perquè l'Ourense va acabar millor classificat. És allò que si s'arriba a la pròrroga, doncs passa qui sigui, doncs no hi ha penals, i passa qui va quedar millor classificat, que seria l'Ourense, que va quedar tercer.
L'Ourense va ser tercer a la fase regular, el Reus va ser quart, per tant, si vol passar, el Reus haurà de guanyar el partit. De moment ha fet el més important, que és igualar de nou l'eliminatòria, empat a 0 una anada, empat a 1, per cert, déu-n'hi-do l'errada, de la defensa de l'Ourense,
sí.
I ho aprofita Frank Carbia, que és gat vell, per aprofitar el refús, fer la rematada i empatar el partit. Ourense 1, Reus 1. M'encanten quan arriben els play-offs. I sé que tu també, Sergi Mas.
Són meravellosos, molt... perquè es veu l'essència del futbol.
I tant.
I on, inexplicablement, a camps que el més de gent estan, tenen mitja entrada de presència, d'assistència, al mateix estadi, l'equip que sigui, estan plens i seguidors que s'apunten a la victòria èpica del seu equip.
Sí. Bé, abans de tancar aquest Sarrià 82, us vull demanar per Monchi, que va debutar dimecres i va portar sort. I que, de fet, a mi em va sorprendre perquè el vaig veure molt implicat, per exemple, baixant el vestidor, oi, Sergi Andreu, abans de començar el partit,
sí.
Dirigint una mena d'arenga, xerrant amb els jugadors abans de començar el partit, baixant també al final del partit, donant moltes indicacions a Alan Pace i la gent que l'envoltava a la llotja privada, és a dir, un Monchi que des del primer dia té un paper molt actiu,
Més perigua que Marañón, O sigui, sí. ha entrat amb tot, amb Monchi en el club, ja el primer dia l'entrenament que vam poder veure el dia que va parlar Manolo, abraçant-se amb Tommy Encono, després abraçant-se amb Alan Pace el dia del partit. Increïble el compromís i la implicació de Monchi amb el projecte. Ara esperem que amb l'estiu per davant i amb el mercat per davant pugui, i amb els recursos que li donin, pugui configurar una bona plantilla de cara a l'any que ve.
Què us sembla l'arribada de Monchi, Sergi?
A mi em sembla fantàstica, tot i que en termes de comunicació Monchi no té un discurs, una arenga semblant a la de Camacho, a la de Paco Gémez, és a dir, el seu to és baixet, però jo crec que la figura, el respecte dels jugadors que li tenen a Monchi, perquè entenc, suposo, dono per fet, que han conegut o si han passat el seu currículum, pels qui no el coneguin, està bé tot el que acabi bé. I aquesta mena de comunió entre Manolo, entre els membres de la plantilla, que Manolo, per dir l'entrenador, que hagi permès que Monchi estigui al vestidor, cosa que és un santuari habitual pel qualsevol entrenador, evidentment no posarà pals a les rodes, però jo trobo molt necessària la seva figura, perquè abans del partit vaig pujar aquí a veure l'Andorra a Les Palmes i vaig trobar amb un exjugador de l'Espanyol que estava veient el partit a l'estadi de la Federació Andorrana, i em deia, escolta'm, no estic massa feliç del que pugui passar demà i ens necessitem un canvi. No perquè Manolo hagi fet malament la feina, sinó perquè és que les cares, aquesta frase que està de moda, les cares, Juan, les cares, jo crec que els jugadors necessitaven alguna cosa, algun canvi, algun retoc, un crac allà al vestidor, i potser aquest va ser Monchi, a qui l'he vist fa poc a una entrevista a YouTube, que diu que té un equip d'assessors de 14-15 persones. No està malament. No sé si els recursos, com deia ara el Sergi, li permetran a Monchi tenir aquest recurs de 14-15 persones, que són espies, que són persones que treballen per ell, i amb un Excel que ja m'agradaria tenir a mi.
Àngel, tu també content?
Sí, content, perquè al final és l'arribada al club de professionals que porten una trajectòria molt important. El que diu el Sergi de la seva essència de treballadors, al final és canviar cromos, els que estan ara, canviar-los, si el club ho permet, pels que pugui demanar o aportar Monchi. I a mi sí que el que em va sorprendre és la seva aparició al vestidor, perquè jo li vaig valorar molt el seu discurs, la seva incorporació, no? Perquè ho hem parlat a vegades, hem trobat a faltar un portaveu del club des de la part corporativa, això no ho ha fet ni Mau, ni Durant. I ho ha hagut de fer
Manolo.
Ho ha hagut de fer Manolo González amb el que això crema, ¿vale? I que això segurament, doncs, quan les coses van bé és molt positiu, però quan les coses van malament, com ara, doncs li van molt en contra. I bueno, espero que un cop assolit l'objectiu, doncs es pugui, no sé com, de quina manera, doncs encabir el Manolo en el projecte de l'Espanyol del futur, perquè ha fet més del que un entrenador ha de fer, i espero que el club i el futbol pugui ser just amb ell.
Molt bé, ara per ser el Sergi Camps m'ha apuntat aquí, ostres, tens raó. Sergi Mas, a l'època del Força Barça, imitava a Monchi.
Ai,
sí o no?
El tema. Sí, sí.
Sí, no?
Sí, sí,
tant. Ho podem dir, no?
Quan era jugador i portava a Sevilla. No negaré mai del meu passat professional ni personal, ni molt menys. Però sí, va ser una icona...
La tinc al cap, la invitació. La tinc al cap.
Sí, va ser una icona d'una imitació que ens vam inventar, que jo no sabia ni la veu que tenia, però que un dia, a l'hora d'acabar de la gravació d'un programa, ens faltava un minut per enviar la cinta al Betacam a Sant Cugat.
Jo t'ho dic com a fan d'aquella època, que era molt, molt jove, has d'estar molt orgullós, perquè vas fer riure molta gent i va ser meravellós. Va ser meravellós.
Ho vaig fer per diners, estimat.
Bueno, pel que sigui.
Algun dia, Àngel, li hem de demanar al Sergi que torni imitant i que sigui allò una estoneta al gran Lara Bosch, aquella imitació.
Bueno,
que
feia José Manuel Lara. Tinc peticions de Lara, de Monchi, unes quantes, però jo crec que les coses estan bé al moment que es van fer.
Això mateix.
Perquè ara em sentiria una mica ridícul.
Cada cosa al seu temps.
Sí.
Ens fem gran, Sergi. Sergi Mas i Àngel Morales, que no patiu molt demà que disfruteu de l'empat.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Sergi Andreu, demà ens hi posem a les 7 de la tarda, transmissió de l'Osasuna Espanyol en aquesta penúltima jornada de Lliga. Que vagi bé.
Fantàstic, adéu, que vagi bé.
Arriba l'hora de la veritat.
Arnau, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de parada.
La penúltima parada.
La torna a tenir Romero, fa la centrada, el xut, i el gol!
Emocions al límit.
Esquari Pau, patata! Que torna a posar el Girona. No sé si a prop de la permanència o no.
El tot o res.
Ha marcat Villa! El gol que tant desitjava!
El drama del descens.
El Girona surt del descens, afrontarà les dues últimes jornades amb 40 punts a la classificació.
Aquest diumenge el tot gira Osasuna Espanyol.
L'obrer del gol, el picapedrer de l'àrea!
I Atlètic de Madrid, Girona. I tots els partits dels rivals directes. Estàs preparat? Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
12 anys des de la confessió del president Pujol.
Com la venia, senyoria. Bueno.
6 mesos de judici a tota una família.
Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola. Sí, señor.
I més de 250 testimonis.
Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
Una animadversió personal, eso es cierto.
30 minuts. Pujol, vist per sentència. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
La gran cita amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Final.
Amb la Lliga al sac.
El Barça és campió de Lliga.
El nou objectiu, els 100 punts. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest diumenge, a partir de les 9, la TDT del Barça-Betis a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Tot gira amb David Clopés.
3:15, pendents del Reus i del seu partit a Okouto, al camp de l'Ourense, busca una plaça per la final en el play-off d'ascens a la Primera Federació.
Minut 42 gairebé de la primera meitat, Ourense 1, Reus 1, s'ha avançat l'equip gallec, ha empatat ara fa pocs minuts a Frank Carbia pel Reus. Recordem que al Reus només li val la victòria, o ara o durant la pròrroga, però si el partit acaba amb empat al final de la pròrroga, no hi ha penals i passa l'Ourense.
Partit que podeu seguir a Esport 3, té la possessió al Reus, està atacant, però de moment li falta punteria, a veure si aconsegueix el segon, es posa per davant el marcador, amb la victòria el Reus passaria a la final. També tenim en joc segona divisió aquesta jornada, que pot ser decisiva a Santander. El Racing de Santander, si guanya el seu partit davant del Valladolid i l'Almeria, que juga també ara mateix contra Les Palmes, o el Deportivo, que ho ha de fer més endavant, no guanyen, un dels dos, Almeria o Deportivo, avui el Santander ja aconseguiria l'ascens.
Minut 14 al Sardinero, Racing 0, Valladolid 0, i l'altre partit implicat, Almeria 0, Les Palmes 0, minut 16, amb aquests marcadors, el Racing avui encara no seria equip de la primera divisió, 14 anys després.
El Deportivo juga demà a les 2 de la tarda contra l'Andorra, òbviament, si no guanya avui l'Almeria, avui guanyant el Racing, ja seria de nou equip de la primera divisió. Lliga CB de bàsquet, compta tenim Marc Andrés al partit del bàsquet Girona a la pista del Breogán.
No estan anant gaire bé, queden 50 segons per acabar la primera meitat. Perd el Girona per 39 a 31 contra aquest Breogán, amb una dada que fa mal de llegir, i és que el Girona només en aquesta primera meitat ha perdut 12 pilotes.
No està en un bon moment el Girona, oi que només ha guanyat un partit en les últimes 5 jornades?
Un partit en les últimes 5 jornades, i a més destaquem l'última derrota, que va ser contra el Manresa, amb un parcial de 4 a 18 a favor dels manresans en els últims 3 minuts i mig de partit. Era un partit que en principi estava fet pel Girona, però es va acabar perdent, i la veritat és que no està acabant bé la temporada l'equip de Moncho Fernández.
Doncs és un partit important, per les aspiracions europees del Girona, perquè aquest any l'11è de la CB en principi va a la FIBA Cup.
Aquest any, és a dir, 11 equips han anat aquest any, aquesta temporada passada. Per exemple, la FIBA Cup la va guanyar el Bilbao, entrenat per Jaume Ponsarnau. I és veritat que això, el Girona ara mateix estaria en aquestes opcions, ara mateix està fora d'aquestes places, està 12è, el Breogán està 10è, però, per exemple, el Girona va guanyar el Breogán a Fontejau, per tant, una victòria li donaria ja, l'empataria la classificació amb els gallecs, i a més, li donaria el bàsquet al bàsquet a Braix.
A 36 segons d'arribar al descans, perd el Girona 12, Breogán 42, Girona 31. Playoffs de l'Hockey Lliga, comença la sèrie de quarts de final, el Barça ha guanyat el Noia 2-1, i s'anota el primer punt de l'Hockey, que juguen el millor de 3. Està jugant el Lleida a la pista del Liceu.
Sí, a partir del descans està guanyant el Liceu per 2-1.
I tenim ja final del partit del Sabadell a la piscina de l'Olympiacos. Recordeu, tornada dels quarts de final, bitllet en joc per la final a 4, i el Sabadell havia de remuntar 4 gols en contra.
Sí, el partit no sé com acabarà, però ho té molt pelut el Sabadell, perquè està perdent d'un 9-8-7, en aquest cas, 8-7 a les acaballes del tercer període. Per tant, ho té molt coll avall, coll amunt, el Sabadell.
Dic que havia de guanyar de 4. No, va perdre de 5 a l'anada. Va perdre de 5, 12-17, per tant, ha de remuntar 5 gols. Fa pinta que el Sabadell ho té molt magre per poder ser la final a 4, on sí que hi és ja el Sant Andreu, que a la tanda de penals ha eliminat el Buliagmeni. Més tard, a les 8, començarà el partit del Mataró a la piscina del Roma, amb 4 gols de renda al seu favor l'equip de Dani Ballar. I també pendents de la Lliga de Waterpolo masculina, play-offs, segon partit de les semifinals. Tenim empat a 1 eliminatòria entre Club Natació Barcelona i...
el Sabadell.
Sabadell, correcte, no em sortia el rival. Tenim en marxa el partit entre el...
Terrassa i el Barceloneta.
I el Terrassa. Són tres partits que al final perden
l'or. Mira, aquesta sèrie la domina el Barceloneta per 1-0 i sembla que ho deixarà encarrilat perquè Terrassa 7, Barceloneta 10. Estem a l'equador del tercer període. Sembla que l'equip mariner deixarà avui sentenciada aquesta eliminatòria.
Molt bé. A veure, me'n vaig cap a Gran Canària, on ja ho sabeu, a partir de les 9 tenim final de la Copa de la Reina, Barça-Atlètic de Madrid. Avui el Barça, l'equip entrenat per Pere Romeu, pot guanyar el seu tercer títol de la temporada just una setmana abans de la final de la Champions a Oslo. Rub Vilà, què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Ja ets al camp?
No, estem anant cap al camp, però ja sabeu que la Federació Espanyola normalment obre amb molt poca diferència horària al camp respecte a l'hora de partit i, vaja, ara estem anant cap a l'estadi, però encara ens faran cua i esperar per entrar.
Molt bé, quina és l'última hora del Barça?
Doncs el Barça, que aquest matí ha fet viatjar a la resta d'expedició que havia quedat a Barcelona, per exemple, les dues lesionades, Graham Hansen i Laia Alexandri, han viatjat aquest matí cap aquí, cap a Gran Canària, amb també part de l'estaf que no havia viatjat ahir amb l'equip, per tant, tothom aquí preparat per si calgués celebrar títol. També hem vist algunes samarretes blaugranes ja rondant per aquí, no seran moltes des de Barcelona, el Barça gairebé no ha venut entrades, però sí de penyistes i d'un munt d'aficionats que té el Barça aquí a Gran Canària. De fet, el que esperen aquí és batre el rècord d'assistència en una final de Copa Femenina, que està en una mica més de 25.500 entrades. Esperen que avui hi hagi més gent a l'estadi de Gran Canària per veure aquesta final. I el Barça amb moltes ganes de guanyar aquest títol, repetint que és veritat que la setmana que ve hi ha la gran final d'Oslo, però que es volen centrar en el títol d'avui, i pensant també molt en que aquesta final pot condicionar l'altra, que és important fer avui un bon partit de cara a arribar ben preparades també a la final de Champions.
En Ruth, per cert, ha viatjat el president Rafa Juste, oi?
Sí, també ha viatjat aquest matí Rafa Juste, i que a la seva arribada aquí a Gran Canària explicava que li han preguntat evidentment per l'actualitat del dia i també per temes relacionats amb l'equip femení, amb què passarà amb jugadores determinades com Alexia, si aquesta avui podria ser la seva última final de Copa, i just deia això.
El missatge és que en aquests moments tots, en Pere Romeu, les capitanes, l'equip està concentrat amb el partit d'avui i que llavors ja es veurà, no? Vull dir que el club sempre està treballant per tindre el millor equip femení possible.
Molt bé, doncs aquesta final a partir de les 9 amb transmissió de la TDG. Us hi posareu a 9:15 amb la Sònia Salmà, amb el Ramon Samurri, la Ruth Vilà i tota la colla. Ruth, qualsevol cosa, 11, antena oberta a partir d'ara ja aquí el Tot Gira, d'acord?
Perfecte.
Fins ara. Per cert, arriba el descans, partit del Reus al camp de l'Ourense.
1-1 a Ocouto, amb aquest marcador aniríem a la pròrroga.
I també descans, Lliga CB de bàsquet, a la pista del Breogán, on juga el bàsquet Girona.
Males notícies perquè al Girona no li estan anant bé les coses. Breogán 45, Girona 31.
Tot Giro, amb Joan Antoni Fletcher.
Eccolo Van Aert, que stava aspettando il suo capitano.
And this is the potential headline-grabbing moment of the Giro right now.
Tot Giro, el Tot Gira, parlem del Giro d'Itàlia. Joan Antoni Fletxa, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, David.
Etapa 8 avui del Giro, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez, la segona victòria d'etapa en aquest Giro. A la general, poc moviment entre els homes forts a la general. Al final, Vingegaard i Jake Hindley han picat 2 segons a la resta de favorits. Alfonso Eulàlio continua de líder en 3 minuts i 15 segons sobre Vingegaard. A 3:34, Félix Gall, l'austríac, i dels corredors de la general destaquen Jake Hindley a 4:23. 1:08 de desavantatge sobre Vingegaard i Pellizzari a 4:28 a 1:13 sobre Vingegaard. Vaig donar la referència respecte a Vingegaard perquè dono per fet que Eulàlio tard o d'hora caurà, tot i que avui hem de dir que a la recta final de l'etapa s'ha deixat veure, ha volgut allò mostrar-se, conscient que segurament quan arribi la muntanya més dura aquí no tindrà res a pelar.
Bueno, s'ha deixat veure, més que deixar-se veure, ha anticipat l'atac.
Sí,
o sigui, ha tingut una actitud molt, bueno, ofensiva, amb ganes, amb molt de valor, no? I fixa't que abans, avui era una etapa molt... Bueno, ha estat una etapa molt ràpida, perquè han rodat a 47 de velocitat mitjana, no?, al final, i hi havia un tram inicial pla, i en un moment s'arribava a la costa, que l'escapada encara no s'havia formant, de fet, s'estava formant, i s'ha format un grup, s'ha tallat el grup, o sigui, el pilot s'ha tallat pel vent, no?, pels ventalls, i al davant s'ha quedat l'Eulàlio. El Visma ha hagut de tirar pel darrere amb el Vingegaard. Llavors, clar, a mi m'ha agradat molt aquest corredor portuguès, perquè, bueno, són d'aquestes sorpreses que et dona el Giro i que la malla rosa li està donant, jo crec que moltes ganes i molt, bueno, està posicionant d'una manera aquest corredor que és cert que l'hauria de perdre aquest lideratge, perquè demà mateix ja tenim un final anal i queda molt de Giro, però és que jo no el puc descartar. O sigui, no com a guanyador, però sí de posar les coses una miqueta difícils al Vingegaard, per què no? No?
Sí. És a dir, tu creus que pot aguantar, eh? Que no caurà tan aviat.
Mira, poder acabarà caient, però no caurà d'aquella manera que dius, ostres, de cop i volta, mira, s'ha desinflat, no? Perquè el veig amb una actitud de... Corre com a líder, vale? Avui, amb el tall que... Amb els ventalls, amb ell no l'he agafat, per estar on estava. I a un favorit com el Vingegaard li ha enganxat el tall. Llavors, això són coses que dius, ostres, ojo que aquest nano està corrent molt bé, vale? L'actitud que té... I no, en teoria no haurien d'existir errors per tal del Vingegaard, però és que jo em qüestiono si en cas d'haver-hi un error, és probable que en surti beneficiat l'Eulàlio. És un nano que també baixa molt bé, ho vam veure l'altre dia que va guanyar l'Igor Arreta. En fi, m'agrada. Jo et repeteixo, poder és un corredor que costarà treure'l d'allà. No vull dir que no acabi caient, però no serà gens fàcil.
Recordem que en una escapada va aconseguir 6 de marge a la general, ara en té 3, li van anar esgarrapant poc a poc, i Vingegaard sembla doncs, que s'hi està posant i que està decidit a guanyar aquest Giro. Tu el que has vist de Vingegaard fins ara, què t'ha semblat, Joan Antoni?
Favorit sòlid.
Sí, oi?
O sigui, és clar, a veure... tothom diu, l'acabarà guanyant. Vale? O sigui, és algo ningú es qüestiona, com, és molt sòlid, o sigui, és que costa veure un altre corredor. El que passa que, com dèiem a l'inici de Giro, jo personalment confio molt en la cursa, amb el Giro i en situacions que poden canviar, no? I si més no, poden fer-hi les coses una miqueta més difícils, no?, al Vingegaard per guanyar aquesta cursa. I a partir d'aquí ja veurem, perquè potser les coses queden obertes per altres corredors, no?
I com a alternativa, qui estàs veient més fort? Gal, Hindley, Pellizzari, l'italià?
Mira, el Gal va fer una pujada molt bona al Blockhouse, però avui, amb una pujada curta i amb repatxó, va passar malament. Llavors, és aquell outsider que no el veig sòlid. El Hindley sí, perquè el Hindley és un corredor... Mira, és ràpid, avui ha atacat allà la part final, al repatxó, al Blockhouse també. És un corredor que, en teoria, l'última setmana hauria d'anar més fort, perquè és un corredor de molta resistència. Per tant, jo, des del meu punt de vista, tot i que el Félix Gall va fer una pujada molt bona ahir al Blockhouse, jo crec que el Hindley és el corredor, ara per ara, amb l'experiència i, sobretot, el motor per fer front a un final de setmana, o sigui, l'última setmana del Giro, final de Giro, en aquest cas.
Demà tenim una etapa monoport, amb aquest final a Cornole Scale, que és un port de primera categoria, són gairebé 11 quilòmetres al 6%. El que passa que no sé si és prou dura l'etapa com perquè puguem veure Vingegaard traient prou temps a Eulàlio com per vestir-se amb la malla rosa. Difícil, no?
Difícil, perquè això poder hauríem d'esperar la contrarrellotge, que és una crono llarga, més el dimarts.
Dimarts, això
sí,
mateix.
Dimarts,
42 quilòmetres de crono.
Sí, plana, però parella massa, i ja estem a la Toscana, ja arribarà el Giro a la Toscana, però vaja, jo la pujada demà, no, jo la veig més que... No sé fins a quin punt la faran dura. També he de pensar una cosa, que el Blockhouse, el Vingegaard va dominar, però també era un port molt exposat, on entrava molt el vent, on era fàcil, en certa manera, si tenies companys d'equip, que és el que va fer el Jonas Vingegaard. Si es va aprofitar els seus companys per endurir respecte als rivals aquesta pujada. Llavors, clar, fins a quin punt, no, el que va perdre l'Eulàlio l'hem d'aplicar a la resta de finals d'anal. I no l'han de demà, perquè demà no és del tot dur. O sigui que, bueno, jo crec que encara les coses quedaran més o menys com estan i el Vingegaard a la crono sí que poder fa retalla una mica més, no? Però, bueno, és una gran volta. 3 setmanes hem d'anar una mica dia a dia, la veritat.
Veurem, perquè la setmana que ve, a banda d'aquesta crono, tenim etapes de muntanya maquíssimes, com a, sí, sobretot aquesta que tindrem dissabte entre Osta i Pila, que és una bogeria d'etapa.
Sí, hi ha terreny, hi ha molt de terreny, eh? Sí, és un giro. Mira, l'altre dia, a l'etapa de Potenza, o sigui, ja ho vam dir, la setmana passada aquí al Tot Gira, vam dir, al tanto, perquè el terreny d'Abruzzo del sud no hem de comptar només l'etapa del Blockhouse. I mira, aquell dia va arribar una escapada amb l'Igor Arrieta i l'Afonso Eulàlio amb 6 minuts. Bueno, van arribar amb 8 minuts. O sigui, clar, hi ha terreny, de vegades, al Giro, per allà al mig, que dius, ostres, poder no veig on pot anar la cursa, però després hi ha etapes molt, molt complicades de controlar. I aquí poden marxar els corredors que després tindràs molta feina per fer-los desaparèixer, no?
Joan Antoni, abraçada. A seguir disfrutant d'aquest Giro. Que vagi bé.
Igualment, gràcies.
Molt bé, 30 segons i arribarem a les 7 de la tarda. A seguir de les notícies amb la Berta Torrades. Deixem-ho que us expliqui. Estàvem pendents d'aquesta última jornada de la Lliga Plata, de l'hoquei Lliga Plata, tant en la categoria nord com en la categoria sur, per saber quins dos equips pugen ja matemàticament, ascens directe a l'hoquei Lliga. Doncs bé, seran el Manlleu i el Vilafranca. A la Lliga Nord, Lloret 4, Mataró 7 i Jolaseta 3, Manlleu 5. El Lloret guanyant avui tornava a pujar a l'hoquei Lliga. Molts anys després recuperava la categoria, però ha perdut el seu partit. Ha aprofitat aquesta ensopegada del Manlleu guanyant.